Valladés, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez i Elisa Giner. Avui volem començar Plèiades amb una frase de Plató. La Déu és el foc de la nostra ànima. I per parlar-nos de la Déu i de la seva màxima expressió, tenim Fernando Broseta Hurtado, que ens parlarà de l'ensenyament i la pràctica del cant. Benvingut, Fernando.
Hola.
El nostre convidat naix a València, l'Horta. Va començar a cantar als 6 anys a la coral Allegro 11 València. Ha cursat l'últim curs de grau mitjà de trombó de vares i cant. Ha col·laborat en nombroses bandes de música com a trombonista. Ha participat en diferents concursos de cant clàssic, entre els quals cal destacar la participació en el concurs de projecció internacional Europera celebrat a València. En l'actualitat, treballa com a professor de cant modern i interpretació a l'Escola de Música La Clave de València, tasca que compagina amb la de vocalista del grup de música de heavy metal Prometheus, amb el qual està fent la gira Barro i Làgrimes Tour 2010 per a tot el nostre territori. Fernando, sabem que vens d'una nissaga de cantants, ja que el teu avi ja es dedicava a cantar. Fins a quin punt això va influir en la teua decisió de dedicar-te a aquesta art?
El meu avi es dedicava a cantar d'una manera molt, molt mundana, no? Ell anava amb els seus amics, cantava teatrets, no? I sempre deia que les xiques li tiraven roses i li tiraven pessetes. I... Sí que m'ha influït molt, no? Sobretot, però ja no sols el meu avi, sinó la meva mare també. El germà de la meva mare també és músic, és el director de la coral Allegro 11 actualment. I la veritat és que ha sigut una influència molt gran la que he tingut en la meva família des de fa molts anys, sí.
Fernando, quin creus que és el principal motiu perquè la gent vulga iniciar-se en el cant? Perquè hi ha moltíssima gent que troba ahí, no, l'expressió, per tant, de deixar-se anar un poc. Per què ho trobes, això?
Podem dir que això és molt relatiu, no? La gent li agrada cantar, a tot el món li agrada cantar, no? Però sempre la gent té molt de por a cantar. Pensen que és massa difícil o que no van a poder fer-ho d'una manera ben feta, no? Però això és un error. O sigui, la gent li agrada cantar i li agrada iniciar-se en el cant, però molt poca gent té valor per a fer algo un poquet més serio a l'hora de participar en algun grup o d'eixir a cantar en solitari. No, diguem que és un instrument que està massa sobrevalorat. Tot el món pensa que és molt difícil, però realment tots poden cantar, no? Tots tenim veu. Naixem en la veu, no? Jo sóc de la forma de pensar de que tot el món pot cantar amb un poquet d'ensenyança i de pràctica, millor o pitjor, ja. Això ja depèn, no?, del talent i de l'esforç, però jo crec que tot el món pot cantar i és com a teràpia per exemple, jo tinc alumnes que han agafat aquest instrument com a la teràpia per a sobrellevar... com es diu? Per a sobrellevar... són molt tímids, no?
I la timidesa.
I volen superar-ho. Entonces, es dediquen a cantar per a poder superar això, no? Entonces, és molt... Jo crec que és un treball que molta gent hauria d'intentar fer, ja no sols cantar, sinó agafar qualsevol instrument, ficar-se en una banda, tocar... està molt bé. De fet, hi ha molts països on des dels 3 anys ja directament li fiquen un instrument a la mà i es comencen a practicar i així sent després, no? Que són tots grans músics.
Mm-hmm. Sí, perquè, per exemple, si pensem un poc quan quan jo vaig estudiar a l'institut, doncs l'assignatura de, pel que estàs comentant, l'assignatura era una assignatura de música que la donàvem en primer i ja està.
Correcte.
I ho donava la professora de llengua, que alguna vegada amb companys que també són músics i han vingut al programa ho han comentat.
Però hi donaves d'història de la música.
Història de la música...
No, ni cantaves, ni tocaves cap instrument,
res,
ni res.
I ja no es donava en els altres cursos.
Com a molt te donaven una flauta i...
Sí.
No, jo ni, ni nosaltres cap instrument de cap tipus. Pues ni cantar tan sols, o sigui que és una llàstima perquè en els altres plans doncs es perdia, era un any i s'ha acabat, ja no ho tornaves a veure. Si volies, doncs era apuntar-te al cor del poble,
sí, sí.
O anar al Conservatori de València, en
correcte.
Aquest cas.
Podríem dir que la cultura musical està molt, molt menguada, no? I és,
la del cant, la de les bandes no ho veig.
No, la de les bandes no, i menys a València, perquè a València hi ha innumerables bandes
i
de música i moltes que són molt bones.
Molt bones.
La veritat és que sí, però ja no sols el cant, jo diria que la música moderna, no? Estem molt, molt aferrats a lo que és la música clàssica, al conservatori, al cant líric, i això està molt bé, no? Mm-hmm. Jo sóc totalment partidari, jo em vaig formar d'una manera clàssica, però hi ha molt més allà, saps? Mm-hmm. I això pareix que falta un poquet, obrir un poquet la ment, no? Per a deixar de fer lo que s'està fent sempre.
Mm-hmm. Es diu que a parlar s'aprèn parlant. Consideres que a cantar s'ha d'aprendre cantant? Creus que hi ha facilitat per a trobar llocs on es puga dur a terme aquesta pràctica d'aprenentatge del cant?
Sí. Sí que hi ha llocs on es fa això. Últimament, a més, s'han obert moltes acadèmies en València, sobretot moltes acadèmies privades, no? Perquè estem en lo que dèiem antes. Si uno vol aprendre un instrument, o se'n va al conservatori, o se'n va a un conservatori privat. Hi ha una altra faceta, que són les acadèmies, on es van ensenyar un altre tipus de música, o si volem, la música clàssica. I d'aixes a València hi ha un fum, però un fum. Pas que, clar, jo dic, per exemple, jo tinc 15 anys i li dic a ma mare, jo vull que aprenda a cantar. I ma mare me diu, si vols aprendre al conservatori, el qual està molt bé, però hi ha més. A part d'això, hi ha molt més. I a cantar s'aprèn cantant. Per supost. Això és de caixó, no? O sigui, és clar que s'aprèn cantant, i on més s'aprèn és a base de cantar i cantar i cantar. La tècnica, al fi i al cabo, acaba sent limitada. No hi ha més. Llega un punt que no hi ha més tècnica que aprenen ni que ensenyar. Ja correspon al cantant, a l'alumne, cantar, agafar més tècnica i a soles, no? I aprendre a conèixer-te a tu mateix, no? Diguem que la veu és un instrument que no veiem, el tenim dins.
Sí, és l'instrument que sempre es du damunt.
Claro,
per aprendre a cantar,
claro. Per aprendre a cantar, ja que conèixer-se a si mateix, a una si mateixa, no és com una trompeta. Jo te puc dir una trompeta, si fiques els dits aixina o aixana, anem a fer una nota o altra, en la veu no. La vull tenir que conèixer-nos a nosaltres mateixos, no? I agafar molt d'oïdo i treballar-lo molt. Però sí, a cantar s'aprèn cantant. Això és principal.
Mm-hmm. Val. Tal com ens ha comentat Elisa al principi, doncs resulta que hem escoltat que treballes com a docent en l'Escola de Música La Clave. Ens agradaria que ens comentaris com sorgeix aquesta oportunitat de poder treballar així, en aquesta acadèmia.
Pues resulta que un dia jo salia de la meva casa i vaig veure que al meu barri s'obria una acadèmia de música que es deia La Clave. I jo ja portava un par d'anys fent classes a la meva casa, no? I vaig passar-me per ahir i vaig preguntar, simplement, realment vaig preguntar com estava la cosa, si tenien ja professor de cant o com anaven a fer-ho, i me van dir que ells sí que ofertaven les classes, però que encara no tenien perquè acabaven d'obrir fa un par d'anys. I nada, vam fer-me una prova i allà em vaig quedar, i va estar, la veritat és que molt bé, perquè han sigut 2 anys molt interessants, en els quals jo he aprengut moltíssim, i m'ha format jo més com a professor també, perquè això és algo que no t'ensenya ningú. Te poden ensenyar a cantar, però ningú t'ensenya com tens que ensenyar als demés. Així va ser la cosa. Jo simplement vaig llegar allí, vaig preguntar i me van oferir el post, no? Després d'una sèrie de proves.
I ens podries explicar breument en què consisteix la teua tasca a l'acadèmia?
Pues jo sóc ara mateix el professor de cant i interpretació modern i la meva tasca pues, és molt, molt simple, no? Allí ve el que vol, tant adults com a xiquets, i el que vol apuntar-se a classes s'apunta, jo li dono classes. Així és, la realitat és que és molt simple, no? Realment, o sea, és, nosaltres enfoquem les classes cap a tota adreça de... a tota mena de públic, no? Dona igual que sigues, que tingues 10 anys, que tingues 50. Nosaltres t'ensenyem igualment.
Molt bé, molt bé. I, Debbie?
Sí, m'incorporo ja. Vale, estava sentint que estaves comentant que va tota mena de gent, aleshores... Això és molt interessant per a les persones, per a totes les persones, perquè, clar, no estàs posant una barrera a l'hora d'estudiar. Qualsevol persona sembla que pot començar. És clar que en una persona pot ser en 70 anys arribar a ser un professional del cant és un poc complicat.
No, però també hi ha de 50 o de 50 i molts anys que venen a aprendre, no? Simplement perquè hi ha gent que a lo millor feia molts anys cantava i després el va deixar, no? O qualsevol instrument. O jo és que tinc una guitarra que me la van regalar quan tenia 30 anys i ara tinc 60. Ah, doncs pues molt bé. Pues entonces venen i aprenen, no? I bueno, fan, cada un fa... Això és com tot, no? Diguem que al ser classes particulars, no?
Sí, clar, ahí está el més important.
Claro, al ser classes particulars, diguem que la progressió de cadascú la marca un mateix, no?
Uh-huh.
Jo... per més que jo t'insistisca tu de que tu tens que fer això, si tu no t'esforces, no vas a aprendre. De la mateixa manera hi ha moltíssima gent que, millor, per exemple, te puc citar una alumna que tinc ara mateix que té molts anys, un fill, està casada, viu molt lluny de l'acadèmia, però ella ve tots els dilluns, ve allí, fa la seva classe i avança molt ràpidament, més que gent molt més jove. Però això és perquè no cal aprendre una cosa per a ser el millor ni per a ser un professional, no? Aprendre sempre és bon, sempre és algo que està molt bé, sinó que mentre siga qüestió d'aprendre, està genial, dona igual la edat que tingues i dona igual les expectatives que tingues cap al teu instrument, no? La qüestió està en aprendre més i en poder fer-ho el millor possible, encara que després vagis a cantar amb el teu fill i la guitarra, dona exactament igual, no? Uh-huh. És molt bonic aprendre.
Sí, jo, de fet, moltes vegades en un llibre dels primers que em vaig llegir, quan vaig començar un poc a iniciar-me un poquet en el que seria la teoria del cant, pel que deies tu, és de Madeleine Manso, que me l'ha llegit moltes vegades. Uh-huh. I deia això, que s'ha d'anar a la classe com si s'anara quasi a una cita, perquè és una cosa que t'agrada, no?
Correcte.
Aleshores t'ompli i aprens molt més ràpid i molt més a gust.
També hi ha dies que no té el cos.
No té el cos, exactament. I el cos ho reflecteix, la veu ho reflecteix tot, no? Perquè no pots enganyar, nosaltres m'ho parlem moltes vegades, en la veu podem enganyar molt poc. Pots arribar a ser un bon enganyador. has de practicar
però
molt,
és difícil,
també,
ja que tindré molta concentració, però també és una manera d'oblidar-nos del que hi ha després de la classe o el que hem tingut abans, no?
d'aquest
mal dia que hem passat o del que estem a punt de passar, no? Després de la classe, i sinó que diguem que el que ve a classe o el que vol aprendre té que anar conscienciat de que això és una via d'escape.
Uh-huh.
És una manera de desestressar-se, de pegar quatre xillits i dir fora. Quatre crits i fora, saps? Això és lo bo.
I una altra cosa que volia comentar-te, l'edat, per exemple, una persona que puga tindre, perquè quan va vindre la soprano Maria José Martos ho van comentar, també l'edat, per exemple, per a una persona que entre, per exemple, en 35 anys a ensenyar-se a cantar i vulga arribar a cantar bé, eixa veu està massa madura o és un punt bo? Perquè diuen que més menys és millor, però jo també llegi que la maduresa vocal és en 35-40 per a les dones. Els homes no em recorde.
És millor per als xiquets perquè, com ja saben, no, els xiquets són absorbeixen la informació i l'aprenent d'una manera molt, molt fàcilment, no? Tenen molta facilitat per aprendre. Però el que tu estàs dient, tens molta raó. La maduresa vocal influeix moltíssim, moltíssim, perquè el problema que té un xiquet, per exemple, de 12 anys, sobretot els xics, les xiques menys, però els xics arribaran als 14 anys i canviaran la veu. Per molta tècnica que tu l'hagis ensenyat, hi ha un moment que aquesta tècnica tindrà que variar d'una manera o altra, perquè hi canviarà la veu, se li farà una veu més grau, no podrà aplegar els mateixos aguts que aplegava quan tenia 12 anys, i això moltes vegades també és frustrant. D'acord? Entonces, ja que saber enfocar les coses d'una manera o d'altra, ahí està un poc en la faceta de professor, no? Jo, per exemple, me'n recordo d'un alumne que era molt major ella, però tenia una veu molt, molt greu, molt, molt grossa, una veu grossa, i això li va fer a ell aprendre molt més ràpid de lo que aprèn un xiquet de 13 o 14 anys, perquè ja tenia una maduresa en la veu que ell podia utilitzar moltíssim, podria utilitzar moltíssim de la seva veu, encara que un xiquet moltes vegades no pot, que a lo millor un xiquet de 12 anys té un hilet de veu molt finet, i quan creix se li fa una veu grossa i gran, saps? Llavors és molt... Per una banda o per l'altra, no, inconvenients molt pocs. Si és molt jove i aprèn ràpidament, és bo, perquè està aprenent, no? Mm-hmm. Quan siga major podrà aplicar els seus coneixements d'una altra manera.
Clar.
Si és major, no va prendre més espai que un xiquet, no. No va prendre més espai, perquè a més no estem parlant de... Estem parlant d'algo que és natural, estem parlant d'art, no? I també depèn molt de... Pues depèn del talent natural de cadascú, no? De... Si té més facilitat o té menys, serà també per la música que ja ets escoltat a molta gent, que és molt major, però porta tota la seva vida escoltant música i cantant-te a casa. I després apleguen a l'acadèmia i les fas una pequeña prova per a veure què és el que ja saben fer, què és el que fan mal, tal. I te sorprenen perquè dius, uau, no?
Quin potencial. Uau. Si haguera començat més pront.
Clar, dius, uau, i tu on has cantat? No, jo és que ha cantat en ma casa. I jo, pues,
sigue així.
¿Sabes? O sea, és lo que està, però bueno, és lo que te digo, desventajas poques a la hora poques a la hora d'aprendre a cantar, no? Tot és positiu, realment.
Sí, tant.
Molt bé. I ara, pel que fa als instruments musicals, qui són els més demandats? I qui són els més estrambòtics?
Pues a la meva acadèmia te puc dir, a la clave, te puc dir que hi ha una sèrie d'instruments que són bastant estrambòtics, com pot ser el tres cubano, o pot ser diverses classes de bongos i timbals que oferim ahir, perquè tenim un plantel de professors que venen de Cuba. D'acord?
Com sí, estava mirant en la pàgina i hi havia molts senyors.
Com són Joel Páez, que és el bateria de Café Quijano, o Julio Montalvo, que és el trombonista de David Bisbal. D'acord? Entonces, tenim un par de professors també, com són Joel González o Rainer, que fan... Rainer, per exemple, és professor de percussió i dona tant... És cubano, no? Però dona tant com caixó flamenco. Saps? Com pot ser els bongos o el tres cubano. Són instruments molt, molt estrambotis, no? I poc trobats, sobretot a València. Entonces, és un dels punts forts que té l'acadèmia. Però realment l'instrument rei és la guitarra i el piano, de sempre.
Claro.
És l'instrument rei, és on més gent s'apunta, on més grups s'obrixen. També el cant, a més, este any hi ha molt alumne de cant, més que l'any passat, però nada, la guitarra sempre guanyarà.
A veure, estem parlant d'això de l'aprenentatge, ja ens has parlat, i aleshores... és alguna cosa que crec que han comentat en alguna ocasió. Penses que ensenyar a altres persones enriqueix la teua tècnica com a professional del cant?
Sí. Sí que ho crec, perquè a més és algo molt, molt fàcil, no? Jo en la meva casa, en la vida, ha fet 3 hores de tècnica al dia. En la vida, no jo. El 99% dels músics, val? Quan tu estàs ensenyant, les fas. Perquè a part que tens que ensenyar les demés com fer-ho, fer-los mostres, tal, les fas. Llavors diguem que ara faig moltíssima més tècnica que feia quan jo estudiava, i això m'ha ajudat moltíssim personalment, com a cantant, m'ha ajudat moltíssim a reforçar la meva tècnica i a reforçar la meva, el meu fons, el meu fondo, no? La meva...
El teu registre.
Molt bé, el meu registre.
El teu registre d'aguts i greus.
Per supost.
Que quins greus i quins aguts. Els que l'hem sentit.
Bé, Fernando, l'any 2008 va ser un any de canvis i noves expectatives professionals per a tu, ja que, juntament amb la creació de La Clave, vas passar a formar part del grup de heavy metal Prometheus. Com va ser el començament en la banda?
Molt positiu, la veritat, molt positiu. És un grup que, després de 2 anys, encara que pareixca algo raro, és difícil portar un grup 2 anys. És molt difícil, no? Els grups moren amb molta facilitat a València, no? Sobretot els grups d'aquest tipus de música, com és el heavy metal, és una música molt underground, que encara té moltíssims seguidors, però és molt underground, està molt encerrada, no hi ha possibilitats, no hi ha facilitats, no s'oferís, així que hi ha més músics que consumidors, hi ha més grups que músics. És a dir, que mantindre un grup durant 2 anys ja és un logro, no? Hi ha grups que aguanten moltíssims anys, perquè sempre te puc citar a Parking Fox, que porten tota una vida, o a Zarpa, que porten tota una vida, o als Bordalà, que porten molts anys, als Òpera Magna. Són molts grups d'ací de València que tenen un nivell molt gran i que mai han pogut fer algo molt més seriós, encara de portar molts anys. Així que diguem que lo positiu d'això és que portem ja 2 anys donant guerra, fem molts concerts. No, además, el 2008 va ser un any superpositiu. Ganarem un certamen que es diu Granito Rock. Anarem a Madrid a tocar amb Suaves i Muro, que són dos grups de reconeixement nacional molt gran, com per exemple Suaves, són un grup incombustible, porten moltíssims anys i van reunir allí quasi 10.000 persones. Així que el començament va ser molt, molt positiu, però no més que ara. ¿Sabes? Lo bo que te prometeus és que conforme passa el temps aconseguim coses majors, aconseguim cada logro no ens obrís una altra porta i podem anar avançant. Així que lo positiu és que seguim avant.
I tant, que seguís avant. De totes maneres, com trobes que ha evolucionat el grup des que tu formes part? Perquè el grup era abans anterior...
Sí, correcte. Abans d'entrar jo, d'entrar Juan Diego Serrano i Rubén de la Calle...
Que si el sentireu a la guitarra és fabulós, també. Rubén també acompanyant-lo en els vocals. Bé, calla, sí. Perquè si no...
Abans de que entrarem els tres, el grup era una altra cosa, no? Tenien un altre disc que es deia Tierra de Todos. A mi, realment, no, a mi aquest disc va ser en el que ganàrem el Granito Rock, no va ser en la meva col·laboració, realment, sinó que el grup ja tenia un futur prometedor quan van sacar el primer disc, no? Però, com ja he dit, mantindre un grup durant una sèrie d'anys és molt difícil i es va trencar, no? I es van quedar a soles Rafa i José i ells foren els que ens van buscar als demés, no? Quan estaven ja tots reunits, pues, es començaren a evolucionar, es començaren a fer una música que no querien que diferera de lo que ja havia fet, perquè el grup és el mateix, era una música que a tots ens agrada, però volien que tinguera un colp, un gir, un canvi d'orientació que ens favoriera bastant, no? Així que varen dar molt més protagonisme a la guitarra solista per a poder donar aquesta sensació de grup professional, i sobretot van dar molt més protagonisme a lo que són els cors, no? Que Rubén de la Calle, que és el baixista, els fa molt bé.
Complementen molt bé les dues veus.
Sí, la veritat és que sí, jo sempre dic que és la meva corista favorita. A part és un gran amic meu, no? Però sempre li dic que és una gran corista. I pues evoluciona, sempre pensem que evoluciona cap a algo millor, no? Lo que hem sacat després en Barro i Làgrimes, que va ser l'últim treball nostre, va ser un xir, però és que ara quan terminem el tercer disc del grup, el segon meu, con el grup, volem donar un altre xir distint, que no siga... Ara hem fet heavy metal, no? Sense etiquetes. Hem fet heavy metal clàssic de l'80er, del que va crear Dio, del que va crear Black Sabbath, Ozzy, però ara volem fer algo que siga que siga heavy metal, però que siga algo un poquet més evolucionat, no? Un cheer més modern, més audible, que a la gent li entre millor en l'orella.
Encara més?
Home, sempre es pot fer més melòdic, sempre es pot fer més pegadís, no? Volem incidir un poquet de lo que serien les etiquetes estes que se fiquen avui en dia al món del rock, o fas hard rock, o fas power metal, o fas doom, o fas black, o fas gothic, no. O sea, nosaltres volem oblidar-nos d'això, nosaltres fem heavy metal, i realment tot el que hi ha després és heavy metal, podem cridar-lo com vulguem, però siguin sent heavy metal, no? Vegem que volem anar al principi de tot, a com es va crear això, no? Això és el que va fer gran aquells grups, que varen fer algo que era ràpid, que tenia molta força, que era pegadís i que a la gent li plenava d'energia, no?
I això és el que podien definir per heavy metal en l'inici, serien les característiques del heavy metal.
Correcte.
Com... Els pares del heavy metal, els recordem per a tots els que no ho coneixen, qui són?
Bueno, pues, això depèn del punt de vista.
Depèn del punt de vista.
Podem dir uns grups o uns altres, ¿vale? Però jo crec que tot el món coincidiria en que Black Sabbath.
Exactament.
Va ser un dels primers pares del heavy metal. Podem anar un poquet més atrás, podem parlar de Rainbow o inclús de Deep Purple, no? Del senyor Richie Blackmore, va ser el guitarrista de Deep Purple i de Rainbow, i va ser un home que va apostar per una música un tant més dura i un tant més ràpida, no? Uh-huh. Entonces, però da igual, el heavy metal, tal i com es coneix, jo diria que Black Sabbath va ser el pare.
Els llibres principals sempre comenten.
Jo lo diria ahí, la veritat.
Uh-huh. I Fernando, qui sou els components del grup?
Pues mira, tenim a la bateria a José Manuel Vida i a la guitarra rítmica a Rafa Vida, i els dos són germans, no? Són originaris de Sagunt, són els que van formar la banda. Després, pues, entra Rubén de la Calle, que és el baixista. Després entra Juan Diego Serrano, que és el guitarra solista. I ja per últim vaig entrar jo, no? Fernando Broseta a la veu. I punt. Aleshores som cinc. Vas que quan li denem veu a l'amplificador pareix que siguem 50, no? Però aleshores
els avantatges de les noves tecnologies.
Claro.
Elisa, al principi, en el currículum, ha comentat que esteu en plena gira. Aleshores, per a aquells que encara no els heu pogut escoltar, podeu visitar el lloc web en MySpace, i a veure, són tres dobles Bs, myspace.com/prometeusrock. Aleshores, podeu conèixer les dates en què encara tenen concerts i així poder gaudir de la seva música. Nosaltres, tant Elisa com jo, ens agradaria que ens comentares quina valoració esteu fent a nivell de grup i després com ha repercutit en els principals mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals, perquè les crítiques últimament, jo que vaig visitar el blog Música Més, són molt bones.
Sí, però bé. La veritat és que sorprèn, no? Sorprèn que un grup com a nosaltres, que realment no, avui en dia no som res, perquè no som res. Estem fent la nostra primera gira i anem a espai, molt espai. Però sorprèn que me citen una revista de tirada nacional com és la Heavy Rock, no? Que és una de les revistes més llegides d'Espanya en quant al món del rock i del metal. Inclús me citen una revista molt prestigiosa alemana, que es diu Heavy, tal qual, no? Uh-huh. Además és una de les revistes més importants a nivell internacional. Van a fer una ressenya del disc, molt bona també. Crítiques en ràdios, en periòdics, en portals web, totes. La veritat és que encara no hem tingut una mala crítica ni del disc ni de ningú concert, i això jo crec que és algo molt positiu per a nosaltres, però les crítiques, aleshores són crítiques. A mi me'n dona igual. M'agrada, m'agrada tindre una bona crítica, però jo sempre he pensat, vaig llegir una vegada que Brian May, el guitarrista de Queen, la primera crítica que els varen fer als Queen, ja que anotar, era nefasta, i Brian May es va guardar el recorte del record de periòdic per a després, anys després, sacar-lo i dir, toma, tu deies que no arribarien a durar un any, no? I així estem, després de 25 anys o de 30 anys, i un dels grups més famosos del món.
I fins i tot després de desaparèixer. Exacte. Freddy també és un referent.
Que te vull dir que les crítiques a mi no me, ni me, ni me dan, ni me dan... Me donen satisfacció, però no me donen res més, no les dono importància. El dia que aplego una crítica mala no li vaig a dar ninguna importància, també t'ho dic, no? Però la valoració personal nostra, tant de la gira com de les crítiques, com de tots els concerts que hem donat este any, que han sigut un montó, són molt bones, no? La majoria de concerts hem tingut un públic bastant afluent, hi ha uns altres que no, però, clar, això és el que té. Però, bueno, els concerts que han sigut d'un públic bastant afluent han estat genial, i els que hem tingut a quatre davant han sigut una festa també increïble. Sinó que la valoració personal és molt bona, la valoració dels crítics també molt bona, i damunt les dates que hi ha al MySpace no són totes reals, d'acord? Hi ha més.
Hi ha més.
Que, ja ara que aprofite ara per a dir-ho.
Aprofita. Sí.
És la pregunta que... Ja a partir de febrer hi haurà també una extensió de la gira de Barro i Làgrimes, que anirem també per tot el que és Andalusia. Visitarem un poquet més La Manxa, que ja l'hem visitat, i després farem un concert en Alacant, en Benidorm. Aixina que hi ha Barro i Làgrimes, per lo menys, per lo menys hasta l'estiu de l'any que ve. Això és positiu, sí, perquè nosaltres havíem plantejat una gira molt xicoteta, una gira de 7 concerts, de 6-7 concerts, i hem estat en Barcelona, hem estat en Múrcia, ara ens queda Madrid, Zaragoza, també després València, el 11 de desembre, que si no ho dic, Rafa me va matar, el 11 de desembre, en la Sala Durango, tocarem Junta Zarpa, Burdalac i els madrilenys de Calibre Cero, que són, Calibre Cero és un grup, a més, que té una projecció internacional ara mateix molt bona, i que no es pot perdre ningú. Així que ese concert és el primer que teniu que tenir tots en compte. A més, va ser l'única aparició de Prometeus en València fins a nou avís, perquè ja t'he dit que ara estem centrant-nos més en els demés punts de la geografia espanyola. Així que va ser l'únic concert de Prometeus a València i tot el món té que vindre.
Les entrades estan a la venda ja?
Les entrades estan a la venda ja. Tant en T'has cagat com en la tenda Tipo de València, com en Harmony Discos, i també podeu pedir-les a través del MySpace, que el vaig a tornar a repetir.
Sí, senyor.
Jo, que és 3w.myspace.com/prometeusrock, ja que recordar que Prometeus escriu en T.
Exacte, que no ho he dit jo abans. Sí, senyor.
Molt bé.
I'm sorry.
Així, Fernando, el proper concert que teniu és a desembre, no?
No, el proper que tenim és a Saragossa, el dia 20 de novembre d'este mes, i el següent, el 27 de novembre, a Madrid, que són dos dades més de la gira. Cada mes el de Madrid va ser bastant important, perquè anem a tocar a la sala Excalibur, que és una sala bastant important de Madrid, amb uns amics que es diuen Primera Metza i uns altres que es diuen Proceps. Són dos grups de bastant afluència en Madrid. Així que esperem fer-nos un públic en la medida de lo possible bastant gran, no? Per a poder tornar allí d'una manera més còmoda. Uh-huh. Així que ese és un concert bastant important, i el de Zaragoza, la veritat és que també és important, perquè hem aconseguit tindre una entrevista el mateix dia del concert. No parem. La veritat és que no parem, no? I concerts tots els del món. El següent, el de Zaragoza, però concerts tots els del món. I la veritat és que és un poc dir que hem fet tants concerts aquest any que diríem que necessitem un descans, però no anem a parar. No. Ja t'he dit que fins a estiu hi ha concerts per a llarg. I després ja anem a gravar el tercer disc.
I això anava a dir-te que sonaven ja les entrevistes últimes més recents, ja comentàveu que
estàveu
fent arranjaments.
Està ahí, que le falta un tris.
Ja té títol?
No, encara no té títol. Sí que puc dir que va ser un disc conceptual, com és el Barri Làgrimes, que va ser un disc que va tractar de temes més actuals, però no, encara no es pot dir ni títol, ni... Això és alto secreto.
Això per a la pròxima entrevista.
I això de Barro i Làgrimes a mi m'ha cridat la curiositat. Això, quina combinació, Barro i Làgrimes, a veure.
És algo difícil d'explicar, no? Diguem que el disc es pot interpretar de qualsevol forma, no? Tu pots sentir-te identificada tant en el títol com a qualsevol cançó del disc de la manera que a tu te convinga. Per això té un tipus d'escriptura en les lletres que és més enrevesada, no? més profona, més. Però té un concepte, no? El disc parla del mit grec de Prometeus, de Prometeo, no? I el títol precisament del disc parla de la dona que va crear Prometeo, no? Prometeo va crear a Pandora i la va crear, no, perdona, Prometeo no la va crear. Zeus va crear a Pandora i la va crear de barro i llàgrimes, no? Mm-hmm. I ese era el concepte primer del disc. Després, onant, fent més treball, escrivint més i donant-li més voltes al disc, realment Barro i llàgrimes dirien que és la manera de sentir-nos vosaltres identificats en aquest món, no? En el món de la música, tant en el món de la música com en el com a la hora de la societat, de la política, de tot. Tot és Barro i llàgrimes. Tot és un camí ple de fang. Tot és un camí ple de fang que tens que sortejar i que plores per a sortejar-lo i que sofrises molt, però que es pot sortejar, no? Però diguem que tota la vida està plena d'aquest fang i de llàgrimes i de sofriment i de superació. I és algo que nosaltres tenim molt, molt davant, perquè, per exemple, Rafa i José van tindre que pràcticament truncar el grup i quasi pràcticament desfer-ho abans de retomar-se, no? I de dir ells mateixos, així estem els Prometeus que anem a levantar una altra vegada això, a alçar-lo una altra vegada. I de la mateixa manera, els demés veníem d'altres formacions, no? Jo he passat per un montó de grups, però per un montó. I sempre hi ha complicacions, sempre acabes renyint en algú, sempre acabes fent un enemic, saps? I jo a ese local no vaig perquè segur que està no sé qui, no que... I és que els músics són molt envidiosos tots, no? I sempre acabem discutint entre nosaltres. És molt trist perquè jo ha fet moltíssims amics en aquest món de la música i amics que guardaré sempre, però també t'he de dir que hi ha molt de funk i moltes llàgrimes, hi ha mucho barro i llàgrimes en el mundillo de la música, a pesar de que és un món en el qual avui en dia no guanyem diners i que guanyar diners d'això encara ens ve un poquet gran perquè fem un tipus de música que no es ven. I pues, a pesar de tot això hi ha una competició enorme. Sempre hi ha algú que està criticant detrás d'una esquina, el grup que està tocant damunt de l'escenari, i tot és barro i llàgrimes, tot està enfangat.
Sí, però amb la música d'ells la llum sempre arriba i amb la veu d'ell encara més, o sigui que sí. I tant.
Molt bé, moltes gràcies, Fernando.
A vosaltres.
Moltes gràcies de veritat per vindre.
I ara escoltem Nuestra Llum de Andreu Valor.
Algú em pot explicar qui gaudís esforçant-se, qui em fa lluitar contra corrent, contra el vent. Tindré necessitats que el temps em doni pressa, que em falti aire per respirar. Qui pot ser? Si tinc urgència, canvies cada pas que tenia pensat realitzar. Et tinc la mida presa, espere que siga el moment per actuar. I he d'estar concentrat com els rius quan fas que oblide el més sagrat. Just avui m'he deixat les claus dins de casa i el món ja s'ha amagat. On està? Vers els nervis i ha sigut tan injust. Ves amb compte, ara vaig per tu.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Andreu Valor, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules arrencada i arranjament, directament relacionades amb el tema que ha tractat Fernando Brosseta al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que tot seguit ens llegirà Elisa.
L'arrencada de la gira del grup Prometeus ha començat a Barcelona i es tancarà a València. No et pots perdre cap concert. Els arranjaments musicals del nou disc exploren els registres de la veu del cantant, no sols en els tons greus, sinó també en els aguts.
Pel que fa al mot arrencada, té un origen incert, però segurament preromà indoeuropeu, no cèltic, amb un significat bàsic d'aferrar o agafar amb violència. En el context de la música i per extensió de l'accepció, es refereix al començament d'un conjunt d'actuacions itinerants d'un artista, una companyia, una orquestra o un grup musical. Ara bé, recordeu que en tot cas cal evitar dir el barbarisme arranque. Quant al mot arranjament, ve del germànic fràncic, que significa cercle o rotllo de gent formant renglera. En el context de la música, es refereix a la composició sobre una melodia o una obra musical donada. També s'usa quan es fa una adaptació per a veus o per a instruments diferents de l'obra original. En tot cas, allò que no podem dir és el barbarisme arreglo. I ara us convidem que penseu què vol dir en valencià aquesta frase feta. Escoltem Elisa.
Estem satisfets amb el contracte amb la discogràfica, ja que pensem que canten papers i mentisquen barbes.
Aquesta locució, canten papers i mentisquen barbes, es diu per tal de recordar-nos que els documents escrits tenen més valor que les paraules orals.
I ara escoltem els Vàters, un grup d'Alcàsser que porta uns quants anys donant guerra arreu dels escenaris valencians.
pensato in suicidarte. Flying music en el aire, acariciante la pell. Ve directa desde Alcácer, permullar el teu coche. Disposadet a salvarte y el puchero está ya fet. Sempre amb el cor obert a la batalla, anem senyors, harmonitzant el temps. Per tu la meva avança, ingràvida substància que talla com el paper.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el bon humor i la potència que desplega aquest grup amb el seu mestissatge musical ballable i fester, donem pas a l'apartat de Preguntant es va Roma. Aquesta setmana, en la secció de Preguntant es va Roma, tornem a viatjar pel País Valencià de la mà de Joan Fuster, que avui ens porta fins a Peníscola. De Vi?
Peníscola vol dir península. I el topònim no pot ser més just, un penyal superb, avançat sobre les aigües que s'uneix al continent per un curt isme de sorra. De lluny, per terra, la massa del castell i les muralles, imponent, sembla conferir al tòmbol sencer la seua estricta consistència de fortalesa. Si ens acostàvem a Peníscola embarcats, aquesta impressió seria molt més rotunda. La continuïtat entre la roca pura i l'edificació militar és absoluta i ofereix un perfil inexpugnable i desafiador. Les muralles són del temps de Felip II, l'heràldica dels seus angles i alguna làpida ho pregonen. travessant el portal fosc, ensopegaríem de seguida amb l'església parroquial, que conserva arcades gòtiques i mènsules historiades molt curioses. Però nosaltres preferirem una altra porta, àmplia, d'arc rebaixat, que antigament, quan la mar arribava fins ací, servia d'entrada a les naus en el recinte feudal. Sobre la llinda, la tiara, les claus i la lluna minvant, gravades en la pedra, marquen la possessió de Benet XIII, papa o antipapa, segons com es mire, que tria Peníscola per mantenir-se, precisament, en el seu 13 són 13. Prenent el sol, al recer dels carreus daurats, uns ancians, pagesos i pescadors xarren assossegadament, sense immutar-se massa pel fantasma pontifici que vaga allà dalt. La veritat és que la població no es deixa intimidar per tanta glòria evocable. O potser ja ha après el sic trànsit de la contrapartida i opina que hi ha coses més importants com llaurar o pescar o morir sense excessives angoixes. La vida a Peníscola és humil i laboriosa. Els carrerons empinats i trencats, de cases cúbiques i sense teulades, en diríeu imitades del castell, són de les coses més pintoresques del País Valencià. En algun tombant, un grup de dones, descalces i assegudes en el terra, adoben xarxes o teixeixen malla. Un parell de quioscos amb postals i monografies esperen el turista. El silenci i la brisa són afectuosos.
I la pregunta d'aquesta setmana és: l'evocació del castell de Peníscola sol aparèixer lligada a la figura i l'història de Pedro Luna, el papa o antipapa Benet XIII. Menys coneguts són, en canvi, els orígens d'aquesta magnífica fortalesa. Podríeu dir-nos qui va construir el castell de Peníscola? Repetint la pregunta, pareu atenció. L'evocació del castell de Peníscola sol aparèixer lligada a la figura i la història de Pedro de Luna, el papa o antipapa Benet XIII. Menys coneguts són, en canvi, els orígens d'aquesta magnífica fortalesa. Podríeu dir-nos qui va construir el castell peniscolà? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvenet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvenet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntàvem el nom de la pedania valencianoparlant d'Oriola. I la resposta correcta és: la pedania valencianoparlant d'Oriola s'anomena Barba Roja. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Jordi Ferrer Pasqual. Jordi, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià situat a l'Àgora del Campus de Vera. I ara, en l'apartat de notícies de l'APNL, us recordem que fins al 30 de novembre continua el cinema en valencià. Cada dimarts, a les 20 hores, al complex de cines UGC Cinecité. Es du a terme la passada de cinema valencià, com havíem dit. Les entrades es recolliran a la taquilla del cinema a partir de 2 hores abans de la projecció. La capacitat és limitada i el dia 9 de novembre es passarà la pel·lícula Aurora Boreal. Han intervingut
Nébora Escrivà
i Elisa Giner. I nosaltres volem acomiadar-nos amb aquesta frase. El meu treball és cantar a les coses velles, encendre l'entusiasme per la noblesa, admirar i fer admirar la grandesa.